Molt bona tarda. Donem inici al ple ordinari d'avui dia 28 d'octubre. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Es pot aprovar? Sí? Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions. D'alcaldia de les 720 a les 786, de la Junta de Govern Local, de la sessió del 20 de setembre a la de l'11 d'octubre, de les regidories delegades d'Acció Social i Comunitària, de les 173 a la 202, de Governació de la número 127 a la 139, d'Hisenda, Finances i Contractacions a la número 330 a la 374, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil de la 14 a la 21, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural de la 55 a la 65 i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric de la 363 a la 384. Passaríem al punt 3, que és la modificació de crèdit. Perdó? Sí, senyor Juan Felipe.
Buenas tardes. Gracias, alcaldesa. En el decreto de alcaldía 775 del día 9 del 10 del 24 consta la modificación de crédito 10/2024. Es una transferencia dentro de la misma área de gasto, transferencia en negativo. El regidor de Hacienda, Finanzas y Contrataciones, en su petición hace constar los motivos para presentar esta modificación. Hay que suplementar una serie de partidas correspondientes a distintos departamentos, acción social y comunitaria, diferentes partidas de apoyo a los servicios extraordinarios, de diferentes áreas con atención directa a la ciudadanía, soporte técnico especializado en el área de personal y también complementar partidas de medio ambiente para hacer frente a las variables de los hechos naturales. Su financiación es con sobrantes de partidas de personal por bajas, incidencias y plazas no cubiertas. En referencia a este punto final que nos detalla el regidor de Hacienda, queremos hacer unos breves comentarios. En decretos de alcaldía observamos que en referencia al Departamento de Recursos Humanos hay un total de 6 decretos por diferentes motivos. Uno de ellos, en referencia a una baja voluntaria del técnico auxiliar en integración social, este departamento anda escaso de personal. Con esta baja quedará más mermada su poder de acción y se notará más aún su falta de efectividad y resultados sobre los servicios que deben de prestar a la ciudadanía. No es nada nuevo, otros departamentos del Ayuntamiento están pasando por la misma situación. Es un goteo incesante de bajas voluntarias a las que no están sabiendo poner freno. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no ponen soluciones efectivas en el Departamento de Recursos Humanos para dar soluciones a todas estas bajas voluntarias y cubrir todas las plazas vacantes que hay en los departamentos del Ayuntamiento? Nuestro grupo le pide al regidor de Gobernación que se centre algo más en sus tareas. Vamos, que le ponga más intensidad a su día a día. Bien, después de esta introducción, vayamos a la modificación de crédito. En ella nos proponen un aumento en 9 partidas de diferentes áreas del Ayuntamiento, por un total de 102.000. Les haremos comentarios sobre algunas de ellas. Habitaje social, se lo aumenta en 15.000, quedando en 52.600. En la liquidación de presupuesto del 23, esta partida tenía 42.000. Tuvo un sobrante de 18.400. Atención a las personas en risk, se le aumenta en 8.000, quedando en 14.000. En la liquidación del 23 tenían 6.000, tuvo un sobrante de 1.700. Gestió colonias de animal, se le aumentan en 10.000, quedando en 25.000. En la liquidación del 23 tenía 9.300, tuvo un sobrante de 6.179. Podríamos continuar, pero creemos que con estas partidas aquí expuestas es suficiente para entender que su gestión no nos merece mucha confianza. En las partidas que se ven a la baja está el área de bienestar social, personal directivo y seguridad movilidad. Esta última tiene un menos 54.000. Como ya exponíamos al inicio de nuestra intervención, tenemos un problema en diferentes departamentos del Ayuntamiento, pero en especial en el área de seguridad. ¿Cuántos agentes tenemos en servicio? No se sabe. Durante este ejercicio, los informes trimestrales de intervención, el Departamento de Recursos Humanos no ha tenido a bien el pasar esta información. Nuestro grupo, repasando informes anteriores, bien, aunque el regidor de Hacienda, Finanzas y Contrataciones nos recomiende no leer informes, seguimos leyendo. Digan, no pesados, pero es que somos así. A lo que iba. Teóricamente consta que hay un total de 35 agentes. una inspectora, un sargento que está de baja de larga duración, 4 caporales y 29 agentes. Pero efectivos de esto solo hay 27. Viendo estos números, lo que es a la seguridad, este gobierno de Junts y Esquerra no le están dando el relieve e importancia que nuestra ciudad requiere, ya que no les pones a su disposición los recursos que necesitan, tanto en personal y material, para que su labor tenga una mejor y mayor efectividad. Para finalizar, les haremos una pregunta al regidor de Seguridad. ¿Sabe cuál es el ratio de agentes por cada 1.000 habitantes? No se preocupe, ya le damos nosotros esta información. Está sobre 1,75. Si tiene tiempo, lo revisa y verá la deficiencia que tenemos en agentes de seguridad en nuestra ciudad. Haga, si es posible, mejor su labor. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Passaríem al punt tercer, que és la modificació de crèdit 3/2024 del Patronat Municipal d'Esports. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Nosaltres anem per feina, que és el que ens toca. I el que portem és el Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports, el 3 d'octubre de 2024, va acordar proposar-nos com a plenari, perquè és un organisme autònom i un modificat amb el romanent ha de passar per plenari, un modificat de crèdit 3-2024. Bàsicament, dos objectius. Un és amb la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions esportives. Recordem que estem treballant el tema de posar plaques solars en el Javi Tondo per poder fer un estalvi energètic. Els estudis que ja vam fer ens diuen que podem fer altres mesures a més de les plaques solars i, per tant, fiquem fil a l'agulla des del patronat. I l'altre és reparar unes goteres que ja afecten alguna vegada inclús el calendari de partits i tal, i ara que està tornant a ploure encara es nota més, no? Durant uns mesos això no ha sigut, però s'ha de construir una línia de vida per poder accedir a la teulada i poder fer la reparació, i per tant el que fem és dotar del romanent de tresoreria per a despeses generals, treure aquests 91.000 euros, 25 ficals a la partida Fornàs pavelló manteniment pel que seria la part elèctrica i edificis i altres inversions, 60.000. Per tant, són aquests 91.000, que és una proposta que ens fa el Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports i que nosaltres tenim a bé tirar endavant com a equip de govern.
Molt bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció per part del PSC? Senyor Juan Felipe.
Nos presenta la modificación 3/2024 por la necesidad de realizar pequeñas inversiones para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones deportivas y también para mejorar la calidad de los servicios deportivos que se ofrecen a los abonados que realizan actividad en el Centro Deportivo Municipal del Fornàs. Al mismo tiempo, existe la necesidad de realizar de forma urgente la reparación de las goteras existentes en varios espacios del Centro Deportivo Municipal del Fornàs. Bien, una vez vistas las necesidades y la urgencia en llevar a cabo estas actuaciones, nos presentan a votación la modificación de crédito 3/2024. Es un suplemento de crédito que se financiará con el remanente de tesorería para gastos generales. El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2023 ha sido de 184.600, de los que quedan disponibles 140.900. De estos se utilizarán 91.000 para la modificación de crédito. Una vez revisado el informe con las diferentes partidas para cubrir y dar solución a las necesidades urgentes que tienen las instalaciones deportivas del Fornàs, nuestro voto a esta modificación de crédito será favorable, ya que en la votación del pasado 3 de octubre en la Junta del Patronat de Sports, nuestro representante votó sí. Gracias.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyor Vidal.
Gràcies, senyora alcaldessa. En aquest ple se'ns presenta un modificat de crèdit del Patronat Municipal d'Esports per realitzar petites inversions per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions esportives i per reparar les goteres existents en diversos espais del Fornàs. Es tracta d'un total de 91.000 euros que s'extreuen del romanent fruit d'una previsió a l'alça de la despesa energètica de l'any anterior, que ha acabat sent bastant menor de l'esperada. La CUP de Valls hi votarem a favor, sent coherents amb el sentit del vot que vàrem expressar al Consell Rector de l'organisme corresponent. No obstant, permeteu-nos fer un sí crític en aquest punt del ple. Estem a favor d'utilitzar diners sobrants per arreglar deficiències estructurals que pateix aquest equipament per tal que pugui complir la seva funció, com és en aquest cas, arreglar les goteres. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana passat es van haver de suspendre diversos partits que hi havia previstos per aquest motiu. Tanmateix, també és cert que les goteres no s'han format en un dia i, per tant, totes aquelles despeses referents a qüestions de manteniment haurien d'emmarcar-se en una planificació i comptar amb la seva partida prevista dins del pressupost anual d'equipament. No pot ser que el manteniment dels equipaments depengui de si tenim sobrants d'altres partides pressupostàries o no. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
Gracias, buenas tardes. En el informe y propuesta de la Gerencia del Patronato de Deportes, en el segundo antecedente que viene a justificar esta modificación de crédito, dice que existe la necesidad de realizar de manera urgente la reparación de las goteras existentes en diversos espacios del Centro Deportivo Municipal El Fornás y dice además que es una actuación extraordinaria y puntual. En primer lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre esta última afirmación, concretamente la que dice que es una actuación extraordinaria y puntual. Yo diría que la existencia de varias goteras en diversos espacios del centro deportivo es un síntoma de que existe o podría existir un problema en la cubierta. Y que no es un problema puntual y extraordinario, porque estamos hablando de varias goteras, no es una gotera aislada. Podría existir, por ejemplo, un problema con los materiales de la cubierta, con los anclajes que sujetan dicha cubierta o algún otro problema relacionado. Todos sabemos que hacer parches no es la solución más efectiva cuando existen evidencias de que podría haber un problema mayor. Por tanto, yo diría que además de arreglar las goteras que existen en estos momentos, lo más oportuno sería revisar exhaustivamente la cubierta para saber qué problemas presenta y tomar acciones antes de que puedan ser más graves o incluso antes de que puedan ocasionar algún daño personal. Yo les animo a que propongan ustedes una revisión exhaustiva de la cubierta del Centro Deportivo El Fornás, en este caso, así como de la estructura que la sujeta y de sus anclajes, y se tomen medidas preventivas para evitar nuevas goteras y, especialmente, para que se tomen las acciones necesarias para evitar posibles daños mayores. Por otro lado, el primer antecedente nos habla de la relación de pequeñas inversiones para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones deportivas en un escenario de crisis climática y volatilidad de precios de energía. Nos ha dicho usted, señor Barberá, que es para la instalación de unas placas solares, en las que estamos totalmente de acuerdo. La eficiencia energética, en muchos casos, viene por aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué se tiene que intentar justificar la necesidad de pequeñas inversiones de eficiencia energética argumentando un escenario de crisis climática? No existe ninguna crisis climática. En realidad, lo que existe es una crisis social, crisis delincuencial, crisis migratoria legal, crisis económica, crisis de natalidad. Existen muchas crisis. Me atrevería a decir que todas provocadas, incluso la supuesta crisis climática, la que no deja de ser una excusa más para, por ejemplo, que nos cobren en Cataluña impuestos verdes como el de los vehículos. Es que, a ver, de verdad, llega un momento en que los ciudadanos empezamos a estar un poquito cansados de tanta imposición de ideología de todo tipo, en este caso de ideología climática, que lo único que hace es justificar que nuestras empresas que producen en España se deslocalicen para contaminar en otros países. Por cierto, una ideología climática y otro tipo de ideologías que este ayuntamiento contribuye a imponer a los ciudadanos. Y digo imponer porque los impuestos que se nos cobran en diferentes conceptos ideológicos son imposición. Por eso se llaman impuestos. Podríamos discutir, por ejemplo, el tema de que se ha aprobado recientemente la subida del impuesto de la recogida de basuras. Pero que existe una normativa que viene desde Europa, que estamos de acuerdo, pero que aquí se aplican todos estos tipos de discurso. Decirles que cuando se gasta dinero en ideologías varias como la de género, también es una imposición, porque todo eso se paga con dinero público que proviene de los impuestos de los ciudadanos. Por otro lado, la volatilidad de los precios podríamos aceptarla, porque es cierto que los precios de la energía han subido, de la luz, el gas y de los carburantes, pero claro, es lo que nos han vendido, que los precios han subido por causa, por ejemplo, como hemos oído en muchas ocasiones, la guerra de Ucrania, la pandemia, en fin, este tipo de cuestiones. Pero la realidad es otra. La realidad es que, con esas excusas, los bancos centrales, en nuestro caso el BCE, ha comenzado a imprimir billetes como si no hubiese un mañana. Ha empezado a repartir miles de millones de euros a los países para la recuperación económica después del COVID, donde estuvimos encerrados ilegalmente. Digo ilegalmente porque recuerdo que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este sentido. Y todavía a día de hoy se reciben fondos Next Generation, por ejemplo, que provienen de Europa, que no están respaldados ni siquiera por el Producto Interior Bruto de ningún país y que han provocado la inflación estratosférica. Por tanto, es mentira que los precios han subido. Lo que pasa es que el mismo dinero hoy vale menos, lo que se denomina pérdida de poder adquisitivo. Les recuerdo que todo ello gracias en gran medida a ayuntamientos, como por ejemplo este, entre otros, que solicitan y reciben fondos Next Generation y que han provocado, provocan y provocarán todavía más inflación. En fin, volviendo a la cuestión, votaremos abstención en este punto porque queremos que arreglen las goteras. En primer lugar, para que los usuarios no las padezcan, pero sí que es cierto que les pedimos aquí en Pleno Municipal que hagan, por favor, revisar la cubierta del pabellón deportivo por completo para evitar daños mayores y no solamente para evitar posibles daños estructurales, sino para evitar posibles daños personales que podrían padecer trabajadores y usuarios del pabellón. Gracias.
Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. 20. Abstencions. 1. Vots en contra, cap.
Molt bé, doncs passem al quart punt, que és la moció presentada per grup municipal de la CUP per un Valls net i sense risc. En aquest punt dir-los que el senyor Jordi Presseguer de la secció sindical de Precero ha donat poder intervenir en aquest ple, per tant, té la paraula, senyor Presseguer.
Sí, bona tarda. Bueno, hem cregut convenient venir aquí perquè sapiguéssiu tenir un servei externalitzat de neteja, recollida i jardineria i hem pensat que estaria bé que vinguessin diversos treballadors perquè us poguéssim explicar quina és la realitat que estem vivint ara mateix. Ara mateix tenim un contracte que va caducar, un contracte de 16 anys, estem en 3 anys de pròrroga forçosa i encara en podria durar 6 més. Això què suposa? Com a CGT no estem massa a favor d'externalitzar serveis, pel que suposa. La part contractant paga uns diners i pràcticament se n'oblida. I la part contractada presta un servei única i exclusivament pels diners pagats, ni un cèntim més ni un cèntim menys. Tot això té un resultat. Aquest resultat és una flota de vehicles que estan pràcticament destrossats. Vehicles que estan treballant, fa 20 anys que estan treballant 365 dies. Tenim vehicles amb 627.000 quilòmetres. I el pitjor, tenim vehicles que se'ns desfrenen. L'any passat a la campanya de poda se'ns va desfrenar un vehicle al mig del pati. Fa cosa de 2 mesos se'ns va frenar un camió al pàrquing de la Matagüeta, a mi personalment. Ha arribat un punt en què ens veiem en un risc constant. Com a CGT, com a secció sindical de la CGT, hem hagut de bloquejar diferents vehicles i apartar-los del servei pel perill, perquè no frenen, perquè en sec deixen de funcionar les llums, una sèrie de coses. I el fet de tornar-los al servei no ens garantitza que quan surtin al carrer a treballar no puguem tenir un problema o un accident. El tema dels vehicles i maquinària de mena és insostenible. Ara mateix és insostenible. No parem de rebre queixes constants dels nostres companys i companyes que no volen pujar segons quins vehicles. Nosaltres, com a CGT i secció sindical de la CGT UT Valls Precero, els donarem tot el suport i ens hi afegirem el dia que diguin que no volen utilitzar els vehicles. I ens veurem obligats o obligades a baixar amb el cabàs i l'escombra polígon avall, carretera del Pla, a prestar el servei de neteja, recollida i jardineria. Us volem demanar com a Ajuntament, si us plau, que us poseu les piles ja, que agilitzeu aquest tema al màxim possible i des d'avui, des d'ara fins que surti el plec de condicions, quina serà l'actuació de l'Ajuntament, és a dir, què farem, hi haurà opció de llogar maquinària, vehicles, alguna cosa que ens tregui del perill diari que estem sotmeses com a treballadors i treballadors. I ja està. Res més. Bona tarda.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Presseguer. I ara passi la paraula al senyor Pere Vidal per si vol fer l'exposició de la moció.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Des de la CUP fa molts anys que denunciem la situació que pateix el municipi de Valls pel que fa a la gestió de residus. Des que el 2005 es va signar el contracte per a la concessió de la gestió dels residus domèstics i industrials, la deixalleria, la neteja viària o el manteniment dels parcs i jardins amb la UT Valls, ara Ferrovial, ja presentava mancances. Presentava deficiències en la gestió de la recollida de residus. No estava resolta la recollida selectiva al centre històric, ni la recollida selectiva de residus de les grans empreses, els comerços i l'hostaleria. Presentava una deixalleria allunyada del centre urbà amb un horari limitat. i no facilitava la recollida de residus especials a tota la població amb el servei d'una deixalleria mòbil. Amb els anys tampoc s'ha vist una neteja viària curosa i eficient en molts espais de la ciutat per la manca d'aquestes deficiències en el contracte. A més, aquest contracte anava lligat amb la construcció i explotació de l'aparcament del pati i l'explotació de Sant Francesc, un aparcament qüestionat per molts vallencs i vallenques abans de la seva obertura i també en l'actualitat. Amb data 30 de setembre del 2021 va finalitzar la concessió d'aquest contracte, fa just 3 anys i un mes avui. Estem en un contracte en pròrroga, una pròrroga que pot allargar-se encara uns anys més, el contracte fix fins a un màxim del 2030. Des de fa temps que es parla de la nova licitació, primer en un estudi de costos, després en la contractació d'una empresa per elaborar els plecs de clàusules. Coneixem que s'han fet proves i estudis de quin és el sistema més òptim per la recollida i la neteja de la ciutat, però avui dia encara no tenim el plec definitiu que defineix com ha de ser el contracte per Valls. I aquest endarreriment té unes conseqüències molt greus per la qualitat del servei i també pel personal laboral que treballa en la neteja, recollida de la brossa i el servei de jardineria. Parlem d'un risc diari dels treballadors i treballadores del servei que cada dia han d'utilitzar maquinària gairebé obsoleta amb greus deficiències que posen en perill la seva vida. Camions que no frenen, maquinària amb greus deficiències tècniques, instal·lacions precàries, fruit de la no inversió per l'acabament del contracte. L'Ajuntament ha de vetllar per oferir uns serveis públics de qualitat i vetllar perquè, encara que externalitzats, els serveis no posin en perill el personal laboral i garantint-ne la qualitat encara que estiguem en una situació de pròrroga. Per tots aquests motius, des de la CUP de Valls, demanem que el ple de l'Ajuntament de Valls aprovi els següents acords. Primer, agilitzar i prioritzar el procediment de la contractació del servei de neteja i recollida de la brossa i del servei de jardineria. Segon, buscar conjuntament amb l'empresa alternatives per arribar a acords mentre no s'estigui licitada la nova contractació que suposi una millora de la qualitat del servei i un risc zero del personal que hi treballa. I tercer, posar en coneixement de l'empresa actual que gestiona el servei i el personal que hi treballa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Junts té la paraula el senyor Andreu Gassó.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Respecte a la moció que avui ens presenta el grup municipal de la CUP, anunciar-los per endavant que el nostre vot serà a favor de la moció, atès que no només compartim i estem d'acord amb els tres punts que ens proposen aprovar en aquest ple, sinó que els anunciem per davant que tots tres acords fan referència a accions i fets que ja s'estan complint. I en especial el primer punt, on hi estem treballant intensament amb la finalitat de poder licitar el nou contracte de neteja, recollida, deixalleria i jardineria el més aviat possible. No obstant, al llarg del text de la moció s'exposen alguns arguments i afirmacions que no compartim o creiem que no s'ajusten a la realitat. En el primer punt d'acord es proposa acordar, agilitzar i prioritzar el procediment per la contractació del servei de neteja i recollida de la brossa i del servei de jardineria. Ja els he comentat que en l'actualitat hi estem treballant intensament i actualment disposem ja d'un plec de condicions tècniques confeccionat. Però, degut a les contínues novetats tecnològiques que s'han produït en els darrers 2 anys i a la irrupció de nous sistemes de recollida selectiva que són més sostenibles econòmicament i efectius en quant a percentatge de recollida selectiva, hem cregut oportú estudiar una alternativa centrada bàsicament en el sistema de recollida proposat pel centre històric, que de confirmar-se creiem que pot ser molt avantatjós per a la ciutat. Per tant, en aquest punt estem totalment d'acord amb vostès, agilitzant la nova contractació, la ciutat guanyarà en qualitat de servei, tant de neteja viària com de recollida i com de jardineria. Respecte al segon punt de l'acord, buscar conjuntament amb l'empresa alternatives per arribar a acords mentre no estigui licitada la nova contractació, que suposi una millora en la qualitat de servei i un risc zero pel personal que hi treballa, comentar que seguirem reclamant amb la mateixa exigència en matèria de prevenció de riscos laborals a l'empresa per tal de garantir que en tot moment la seguretat dels treballadors. En matèria de manteniment de maquinària, continuem reclamant a l'empresa acords per tal de garantir la continuïtat del servei de neteja viària, també de recollida, obtenint, per exemple, màquines de lloguer quan calgui substituir les avariades o com també ha fet l'empresa portant camions de recollida procedents d'altres explotacions. Com a suport econòmic per part de l'Ajuntament, també a l'inici de la pròrroga, es va acordar continuar abonant la part d'amortitzacions de maquinària en concepte del sobrecost del manteniment de la maquinària actual. Per il·lustrar tots aquests acords, hem sol·licitat un informe detallat a l'empresa, que els farem arribar tan bon punt obri el nostre poder, sobre totes les accions que s'han dut a terme en els darrers 3 anys en matèria de prevenció de riscos laborals i de manteniment de maquinària. Respecte al tercer punt, efectivament, posem en coneixement a l'empresa que actualment gestiona el servei i el personal que hi treballa. En aquest punt lligaria una miqueta amb les peticions que ens fan els treballadors de la UT Valls Precero, que ens han fet avui aquí, els quals ja els anunciem que recollim la petició i la traslladarem també a l'empresa amb la màxima exigència, sempre parlant dels riscos laborals i manteniment de maquinària, que és el que els compet. Per tot això, com ja us he avançat, el nostre grup votarà a favor de la moció que ens presenten i continuarà treballant en pro de la qualitat del servei al ciutadà i de la seguretat dels treballadors que ho fan possible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gassó. Per part d'Esquerra té la paraula el senyor Pau Tondo.
Sí, bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors, senyores i senyors, i en particular el representant sindical que ha parlat a l'inici per tal d'agrair-li la informació que ha facilitat. Pel que fa a la moció presentada pel grup de la CUP, respecte a un Valls net i sense risc, dir-li que des del grup municipal d'Esquerra i com a part integrant del grup de l'equip de govern hi votarem a favor, tal com ha exposat el company regidor senyor Andreu Grasó, sense entrar més en el contingut que ja ha estat suficientment aclarit per part del senyor Grasó, podem compartir que cal finalitzar en el procediment de contractació. Estem d'acord en aquest primer punt del servei de recollida de la brossa i del servei de jardineria. I ens consta que els tècnics de la casa hi estan treballant intensa i de forma prioritària. Pel que fa a la recerca d'alternatives per arribar a acords, entenem que ja s'estan duent a terme des de l'àrea corresponent de manera eficient i honesta. Si bé el servei de la recollida d'escombraries i la neteja viària i la millora del servei és una tasca que no sols depèn de l'Ajuntament ni de l'equip de govern, depèn també de la conscienciació que tingui la ciutadania a no embrutar i persistir en la recollida selectiva de la brossa. En aquest sentit, des del grup d'RC hem compartit i col·laborat amb les campanyes que s'han fet per promoure una recollida de brossa selectiva i en aquest camp podem dir que Valls està fent una bona feina. Des de l'any 2022, les tones de recollida de brossa de tipus resta, que és la que més cost genera en la seva eliminació i tractament, segons la Mancomunitat per la Gestió de Residus Cirusa, s'han anat reduint. La cosa vol dir que cada cop ho fem millor. Això no és suficient. Tots aquests avenços hem de dir que hem de persistir i hem de convèncer que la millora del servei, a banda de l'administració, faci la seva feina, com s'ha reclamat i com hi estem d'acord, cal que entre tots ens conscienciem que la millor feina per la bona neteja és no embrutar. Res més i moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Tondo, per part del PSC.
Bona tarda a tots i a totes. Gràcies, alcaldessa. Avui la CUP ens porta a ple una moció que posa en evidència les greus deficiències en els serveis de neteja, recollida de residus i jardineria a la ciutat. Ferrovial, actualment Precero, que és la concessionària que té aquests contractes de serveis, no només no ha complert amb les inversions estipulades en els seus contractes, sinó que fa més de 3 anys que està en pròrroga, posant en risc diàriament la seguretat dels treballadors de neteja i jardineria de Valls. Al febrer, la CGT ja va fer un comunicat denunciant la mateixa situació i exigint a l'Ajuntament l'acceleració de la licitació del nou contracte. En el comunicat també alerten des de la secció sindical i prevenció de riscos laborals que es veuen abocats a començar el bloqueig de vehicles i maquinàries de neteja dels carrers. El silenci i la inactivitat per part d'aquest govern es va allargant dia rere dia i la pròrroga forçosa en la que ens trobem provoca el malestar dels treballadors al no tenir la maquinària adequada per tal de poder realitzar els treballs diaris amb la seguretat que caldria. A més, aquesta concessionària des del mateix contracte gestiona els aparcaments de la plaça del Pati Sant Francesc, que actualment reflecteixen un estat d'abandonament evident en manteniment i neteja. Volem una vegada més recordar al govern que tenen més serveis en pròrroga, serveis tan importants com poden ser els de mediambientals, la depuradora municipal, l'enllumenat públic i el transport urbà, tots ells gestionats de manera deficient per l'actual equip de govern de Junts i Esquerra Republicana, que són els responsables de la situació situació actual de la ciutat. En resum, aquesta moció ens reflecteix la manca de gestió i la incapacitat per prendre decisions d'aquest govern per solucionar els problemes dels ciutadans. El nostre grup municipal del PSC votarà a favor de la moció presentada per la CUP. Això sí, demanem a aquest govern que cuidi més i millor la ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Vox, hi ha alguna intervenció?
Gracias. Hay algunas pequeñas cosas, señor Vidal, en la moción que usted firma, que fíjese, estoy de acuerdo con ellas. Por ejemplo, dice usted, con los años tampoco se ha visto una limpieza cuidadosa y eficiente en muchos espacios de la ciudad. Debo decir que en pleno municipal, en alguna ocasión, he dicho que la ciudad está sucia, que hay grafitis por todos lados, especialmente por el centro histórico y por lugares colindantes, y eso no hace de Valls un lugar apetecible para pasear o visitar, al menos en esas determinadas zonas. También habla usted sobre la nueva licitación, diciendo que estamos en un contrato con prórroga y que este puede alargarse durante algún tiempo más. Y nos dice también en la moción que este hecho ha provocado una falta de inversión en maquinaria y vehículos que están casi obsoletos y con graves deficiencias. Nosotros entendemos que la empresa que realiza el servicio en cuestión tiene todos sus vehículos con las debidas inspecciones técnicas al día, o debería tenerlos, del mismo modo que las maquinarias que utilizan. Por ejemplo, en las plantas de recogida de residuos pasan revisiones periódicas, por ejemplo, las maquinarias de estas plantas y que garantizan la seguridad de los trabajadores y usuarios. Si eso no fuese así, realmente estaríamos ante un grave problema de seguridad y se debería averiguar si podría ser fruto de la falta de licitación del servicio. Y, señor Vidal, es algo que no tengo demasiado claro, pues la empresa que realiza el servicio, con el contrato en prórroga o no, es responsable de la seguridad de sus trabajadores y de los ciudadanos, puesto que trabajan con maquinaria pesada por la ciudad. La empresa debe disponer o debería disponer de los técnicos de seguridad e higiene correspondientes, los que deben estar realizando sus funciones para garantizar la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como la de los ciudadanos y, por supuesto, para evitar que se produzcan daños personales. En cualquier caso, el segundo acuerdo que ustedes proponen no me parece mal del todo, pues sería conveniente buscar acuerdos de mejora en la calidad del servicio y que se procure reducir todavía más el riesgo para los trabajadores y ciudadanos. Pero creo que usted sabe, señor Vidal, que algún pero iba yo a poner a su moción, y es el primer acuerdo. Porque verá, yo no veo tan claro que vaya a ser positivo agilizar y priorizar el procedimiento para la contratación o licitación del servicio. Porque verá, entiendo que el equipo de gobierno está alargando esta licitación porque se quiere adaptar a las nuevas normativas europeas. En el pleno extraordinario anterior hemos debatido sobre esta nueva normativa y no solamente se ha subido ya la tasa de recogida de basuras, sino que la normativa exige que el ciudadano asuma íntegramente el coste y que aquellos que más residuos generen sean los que más paguen. Todas estas medidas son medidas de control ciudadano, quieran ustedes reconocerlo o no, y nosotros estamos totalmente en contra de dicho control. Por tanto, estaríamos acelerando la implementación de una nueva medida de control más hacia el ciudadano. Pero vamos a votar abstención, porque parece ser que, según ha expuesto el representante sindical, sí que existen graves deficiencias en algunos vehículos destinados a las labores de limpieza y de recogida de residuos. No votaremos a favor en esta ocasión por el control ciudadano que supone la normativa europea. Gracias.
¿Hay alguna intervención, señor Vidal?
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Primer, agrair el vot positiu de tots els partits democràtics d'aquest ple. I també remarcar que crec que és molt important no posar en risc la vida dels treballadors. I per molt que tinguem, potser l'empresa ens doni uns informes, jo crec que hi ha maquinària que un cop ha sortit en aquest ple aquest tema s'hauria d'aturar. O sigui, si ens estan dient els treballadors que hi ha màquines que no frenen, jo crec que ja no és demanar un informe a l'empresa, sinó és exigir l'aturar les màquines. O sigui, només ho deixo aquí perquè quedi dit, no? Els acords no estem exigint, però realment crec que és un tema prou greu i crec que aquí tenim consens de que el risc zero ha d'estar per sobre de que si una empresa compleix o no compleix, si els treballadors ens estan donant una informació, doncs és una veu a escoltar perquè són els que treballen cada dia amb aquesta maquinària i són els que veuen de primera mà aquests riscos. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passi a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 20. Abstencions? 1. Vots en contra? Cap.
Bé, doncs passaríem al sisè punt, que és el cinquè punt, que és precs i preguntes. Enrere la pregunta, senyor secretari. No? Doncs hi ha algun prec per part del PSC?
Gràcies, alcaldessa. En el pleno del pasado día 30 de septiembre, en nuestra intervención sobre las cuentas generales del ejercicio 2023, en el punto que hacía referencia a Fundación Vilaniu, nuestro grupo les pidió que, al no estar de acuerdo con todo lo que en su informe resumen nos daba el interventor, que a la mayor brevedad posible se convocase al patronato de la Fundación Vilaniu para poder tratar la situación tan anómala en la que está la Fundación. Bien, estamos a 28 de octubre y estamos a la espera de que esta petición sea atendida, por lo que le volvemos a pedir encarecidamente que tengan a bien convocar al patronat de la Fundació per a tractar aquesta situació tan anòmala. En aquest salón de plenos tenemos al president i vicepresident de la Fundació. Esperamos que con esta segunda petición se den por aludidos. Gràcies.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Avui els hi faré dos precs i començaré pel primer. Perquè el passat ple extraordinari del 14 d'octubre el senyor Martí Barberà ens va dir que miréssim menys informes i passegéssim més. I nosaltres, que som un partit de diàleg i d'escoltar, doncs miri, li hem fet cas. Hem sortit a passejar. Bé, no hem sortit. Hem continuat passejant i escoltant. No sé si vostès poden dir el mateix. Han vist com està la ciutat? Han passejat pels carrers del centre històric? Vostè, senyor Barberà, ha passejat pel carrer Sant Antoni? Ha vist en quines condicions es troba, la quantitat de llambordes trencades i la brutícia que hi ha? O vostè, senyor Ibarra, per anar al Museu Casteller, no ha passat per la plaça de l'Oli, pel carrer Sant Oleguer o pel carrer Peixateria? No ha vist que és lamentable la poca neteja que hi ha? Mirin, ja fa un any el nostre grup, que a més de passejar, escolta les veïnes i veïns de Valls, vam presentar una moció, una proposta per actuar urgentment en la neteja i la cura de l'espai públic. Vostès, junts, i van votar en contra. Ja ens van dir fa un any tot el seguit d'accions que havien fet i que tenien previst fer. La gran majoria en asfaltats i enllumenat. Ja era hora que hi actuessin. Però què hi ha de la neteja? Continua igual o pitjor? Ja és ben estrany, vostès, que són els de a peu de carrer, i que no vegin en quina situació es troba la ciutat. Curiós. Bé, per tot el que els hi hem exposat i amb la voluntat que em prenguin nota i reverteixin aquesta situació, els hi fem aquest prec. Actuïn urgentment amb la neteja dels carrers i les places de la ciutat. Gràcies. I en aquest segon prec...
Hi ha algun altre prec?
Sí, gràcies. I en aquest segon prec que avui els hi porto, els hi parlaré de la taula de barri. El centre històric, el barri antic, és el cor de la ciutat, és el campanar, és el Museu Casteller, és patrimoni, són les festes que s'hi celebren, són els carrers, són les places i és el més important. Les veïnes i veïns que hi viuen, que el mantenen viu, que tenen la voluntat de continuar-hi fent vida, que treballen per fer-lo digne. Aquest prec no va de dir-los el que s'hauria de fer o com s'hi hauria d'intervenir. Això ja ho saben o ho haurien de saber. Aquest prec va de voluntat de treball, de col·laboració, d'entesa, va de ser-hi. Fa uns mesos vam demanar-li a la regidora d'Urbanisme en una comissió informativa formar part de la taula de barri. La taula de barri que ens consta que han convocat fa dues setmanes, de la qual no ens ha arribat convocatòria. Però bé, això no ens sorprèn, és la seva manera de fer. Però sí que ens sorprèn que en un tema de ciutat com és el barri antic vostès vagin sols. Però bé, també és la manera de fer d'aquest govern. Per tant, el nostre prec és obrin la taula de barri i fomentin el treball transversal per fer-la més efectiva. Des del PSC ja els hi hem demanat en diferents ocasions. Els hi hem dit i els hi tornarem a repetir. Volem ser-hi. Per treballar, per ajudar, per col·laborar, per aportar. I amb aquesta voluntat d'entesa, d'estendre la mà i de treballar per la ciutat, els hi faig un anunci del nostre grup. Presentarem properament una proposta per al centre històric, la qual ja els avanço que treballarem perquè tingui el màxim consens i col·laboració. Gràcies.
Per part de la CUP hi ha algun prec? Alguna... No? Per part de Vox hi ha algun prec? Ah, té un prec, senyora Fernández? Doncs vostè mateixa té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa, i bona tarda a tots i a totes. Des del gener de l'any 22 i dins del grup d'ajudes econòmiques de caràcter social que ofereix aquest Ajuntament, s'inclou un concepte que s'anomena activitats extraescolars de reeducació, l'objectiu del qual és, en principi, atorgar entre 600 i 800 euros per pagar aquest tipus de reeducació de caire pedagògic i logopèdic de nens i nenes amb especials dificultats que tinguin un informe de l'EAP que així ho acrediti. A més d'un informe d'aquest servei, a les famílies se'ls demana un pressupost d'un centre privat que serà l'encarregat de dur a terme la intervenció. Tot això haurà de passar un tècnic o tècnica de serveis socials que teòricament en un termini de 15 a 30 dies ho valorarà i enviarà la resolució a la persona interessada perquè pugui començar a rebre aquest tractament. El nostre prec ve per una qüestió molt concreta. Després d'un temps ja de funcionament, s'ha constatat tant per part de famílies com fins i tot dels mateixos tècnics, i si no ho creuen, vostès que tenen els números, mirin quantes sol·licituds s'han entregat i quantes s'han concedit, que aquests ajuts s'estan donant poc i tard, molt tard, per la qual cosa els nens i nenes que els necessiten no els reben o, quan els reben, la utilitat que els hi tenen ja ha passat molt de temps perquè la puguin, perdoneu-me, i que haurien de tindre-hi accés no existeix. I no ens creiem que la major part de les famílies que el tramiten no compleixi els criteris que hi ha, perquè llavors un ajut que no es pot donar quasi bé ningú perquè no compleix els criteris, potser s'hauria de replantejar, potser hauríem de reescriure els criteris, no creuen? Des del nostre grup municipal els demanaríem que quan iniciïn qualsevol tipus d'ajut, ara parlem d'aquest però n'hi pot haver algun altre, a més, quan és referent a persones vulnerables, a més d'anunciar-ho repetidament, el dotin dels recursos necessaris, tant econòmics com personals. En facin un seguiment i valorin quins són els seus punts febles per poder-los corregir. Així és com creiem que hauria de ser, perquè els vellencs i les vellenques se'n poguessin beneficiar. Tota la resta creiem que és, com en d'altres ocasions, cortines de fum i postureig. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies per part de la CUP, no? Per part de Vox hi ha algun prec? Jo només volia fer un comentari d'un prec fet la senyora Invernón de la neteja del centre històric. Més que res perquè aquí hi ha un treballador del centre històric i el Xema, que el tenim cada dia, tenim cura del nostre centre històric, estan fent molt bona feina, per tant, que aquí es digui doncs, que el centre històric està bo, tenim una persona, Xema, gràcies per la feina que fas pel nostre centre històric cada dia, i només volia fer aquest comentari. No hi ha cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.